l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, benvinguts al canal de Twitch de la ràdio, benvinguts també a la 94.6 amb aquest doble format que tenim del programa. A hores d'ara hauríem d'estar fent la prèvia pura i dura del partit de demà, que havia de començar a aquesta hora, entre el Centre d'Esport Sabadell i el Betis Deportivo. Però no, avui l'Adrián Arroyo feia servir allò del dia de la marmota per referir-se a aquest partit, que haurà de buscar una nova data, però ja ara ho explicarem. Haurem de marxar el mes de febrer per poder recuperar aquest partit de la 16a jornada, mentre aquest cap de setmana ja tanquem la primera volta de la competició. Hola a tots els qui ens seguiu ja al chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Com sempre diem, sortegem aquests productes de merchandatge del Centre d'Esports entre tots els qui participeu aquí al chat del Tribuna Preferent a la Twitch. Després també sortejarem el menú Telepizza. Sergi Garcés, què tal? Com estàs?
És com sabia que hi havia imatges, vinc completament de negre, en senyal de dol, perquè només ens faltava això. Dintre de tot el que està sent una temporada estranya, no massa positiva, per què no dir-ho, ara mateix el tema de la Covid ja ens va jugar una mala passada abans de Nadal, amb aquella aturada. Llavors, després ho desenvolupem, si vols, però llavors diria, jo com a mínim, que va afavorir el Sabadell aquest parèntesi de 10 dies que va haver-hi per aquelles dates, la suspensió o ajornament del partit de demà cau una mica no tan bé. Per totes les raons, de pes, però bé, després ja...
Tu ets els que diu que perjudica, no?
Per mi sí. Per mi sí, per mi, per com estava l'equip, per el moment de necessitat, no vull posar tots els arguments de cop damunt la taula, però per què hagués significat, i ara ja estic fent futbol hipòtesi, futbol ficció, què hagués significat guanyar el Betis i sortir de la zona de descens, s'havia de guanyar, però bé, era una possibilitat, no? Arribar al Albacete a casa del líder fora del perill després de tantes setmanes aquí abocats al drama, home, jo crec que era un bon moment, però, noi, fent meves ara les paraules que a poc Pedro Munitis ens va allò inoculant a l'ADN, el que no pots controlar, no pots controlar, i el got el pots veure mig ple i mig buit, que sempre diu ell, doncs ens agafarem al mig buit, o sigui, al mig ple, perquè al mig buit sempre som a temps de saltar per la finestra.
I sense excuses, com diu ell. Berto Aguado, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda, bona nit.
El Sergi ve de dol, tu vens, per qui no ens estigui veient a través de Twitch, ben ataviat aquí amb una jaqueta del Centre d'Esports.
Sí, ja vinc preparat, home.
I si algú es pregunta què és això d'aquí, que hem de censurar algunes paraules, per cert, però vaja.
Sí, perquè això de l'app de gas vols dir aquesta, no?
Sí, serà l'app de gas. Ensenyarem una part aquí, la que diu Agara.
Sí, el filial.
L'altra part de la... Com comença l'enganxina? Que és una enganxina, no, això?
Sí, són enganxines.
A tu et va molt el tema del disseny, això... Sí, explica'ns què és això.
Bueno, res, són obsequis que tenia pensats preparats per demà i...
I el calaix una setmana més.
Una setmana més, sí. Res, per repartir per allà amb els amics i per la gran animació i, mira, per fer una mica de bombo.
I avui ens acompanya via telefònica el Joan Fàbregas, que no se'ns mati el Roger Benet aquí a l'estudi. Joan, què tal, com estàs?
Molt bé, una llàstima que no em puguem veure perquè vaig amb jersei americana.
Jersei americana. Algú em diu, el Nas em diu que després estem de veure la televisió.
Sí, però jo vaig amb l'americana pel Tribuna Preferent, no us confonguis.
està bé això. Que a més avui també has de parlar del Betis, no, em sembla?
Sí, parlaré després a Catalunya Ràdio, com sempre, la secció de baròmetre del Sevilla Betis i tot el Renault Cava Verí, també de les mans de la Supercopa que no va ser excessivament polèmic, però sí que va haver-hi una miqueta de controvèrsia, i primer serà a la ràdio, després per la nit a l'Esport 3 a l'11.
A més, allò, ni fet per casualitat, eh? Aquesta setmana t'havíem de... Bé, t'hauria avui a l'Hotel Suís no t'havíem d'escoltar, t'havíem d'escoltar aquest dimecres, avaluant la designació arbitral, que al final no hem conegut, del partit de demà, i al final doncs, tenim aquí el tribuna preferent. Per cert, molt mogut, no?, el cap de setmana a nivell arbitral, entre Copa i Supercopa.
Sí, sobretot el caldo de cultiu també de la setmana anterior, amb els tuits del Betis, del València, tampoc van ajudar que es calmés una mica els ànims. I clar, quan vas fent de les teves i vas engrescant a la gent, a la que passa alguna coseta, doncs ja se'n va completament de les mans, i això és el que ha passat aquest cap de setmana.
Diu per aquí Lizan Legaz, el Betis Deportiu ha notificat 3 positius, no? Són 3 positius suficients per ajornar un partit? Potser s'han ajornat més per interessos, o s'ha ajornat més per interessos del Betis que per qüestions sanitàries. Fa, bé, 7:22, és a dir, fa 14 minuts. Tuit de la federació, bé, de la primera, del compte de la primera ref a Twitter. El jutge únic de competició doncs, ha decidit aplaçar per motius sanitaris el partit entre el Sabadell i el Betis Deportivo, corresponent a la 16a jornada. Si entrem en el comunicat extens, insisteixo, que han publicat ara, no sé si es podrà veure aquí bé a través de Twitch, però vaja, parlava de 4 resultats positius de jugadors detectats a proves PCR. En conseqüència, amb les circumstàncies excepcionals i de força major aplicables al cas concret, bé, doncs que s'acaba ajornant aquest partit. Però insistim que l'última hora és que la Federació Espanyola de Futbol ha notificat 4 positius del Betis Deportivo. Una situació, al final, Sergi, molt similar a la que es va viure amb el Sabadell en el seu dia.
Sí, a no ser que el Joan, que sempre estava molt més informat de tots aquests aspectes reglamentaris, de protocols, etc., de nivell federació, em contradigui, i ho acceptaré com toca, evidentment, només faltaria quan algú està més informat que tu, però al final, per mi, la sensació és, sense un protocol molt, molt, molt clar al respecte d'això, la federació va optar per no enganxar-se els dits. I no parlo ja del Sabadell, sinó fins i tot de la suspensió que havia hagut prèvia al doble ajornament de Costa Brava i Betis Deportivo del mes de desembre, no? Quan tu obres aquesta porta, diguem-ne que cadascú pot jugar una miqueta a tensar la corda. I no ens enganyem, el Sabadell en el seu moment ja va jugar amb aquestes armes. És a dir, tenia uns casos declarats, uns altres que no acabaven d'estar molt clars, baixes per aquí, baixes per allà, tenses una mica la situació, tens tota la documentació mèdica que així ho assegura, per dir-ho d'alguna manera, i et surt que bé. Què passa? Jo crec que el Betis aquesta vegada no ha fet més que el que va fer el Sabadell farà un mes i el que havia fet el Castellón uns mesos abans, no? És jugar amb aquesta escletxa de, no diré il·legalitat ni molt menys, perquè si fos il·legal no ho haguessin acceptat. Al revés, no? Aquest petit buit legal que deixa que tu et pots agafar. Que 4 casos no són suficients? Evidentment, segur que té el Betis Deportivo té plantilla suficient com per afrontar el partit. Que eren 4 més 3 baixes per sanció, més algun tocat que tenien i tot això ho poses en un poti-poti de risc de... Segurament, això és el que fa que la federació, que insisteixo, de moment el que ens ha demostrat és que no vol enganxar-se els dits a l'hora d'obligar a jugar en situacions una mica anòmales, com sí que estem veient en altres esports, per exemple, doncs... Al final, mira, unes vegades pots treure tu més benefici, i aquesta vegada, personalment opino, crec que el Sabadell surt perjudicat, com insisteixo, perquè ningú es posi les mans al cap, torno a repetir-ho per si algú ha arribat tard, com crec que la primera suspensió, la del Costa Brava i la del propi Betis Deportivo del seu moment, el Sabadell li beneficiava aquells 10 dies de marge de poder assentar entrenador nou, recuperar jugadors, 2 partits que eren molt importants classificatòriament parlant, etc, etc.
Joan, ni que sigui per al·lusions.
Sí, no us diré com si ho sapigués ara perquè ho estava buscant just ara, però diu la norma que el club ha de disposar o l'equip ha de disposar de 7 jugadors del primer equip i 13 en total, comptant que pugui haver-hi jugadors del filial. No sé quina és la situació del Betis B, però sí que és veritat que els equips han agafat una mica aquesta normativa com un comodí per en un determinat moment que no els hi cabi de quadrar la situació poder acollir-se per aplaçar-lo. I com bé diu el Sergi, ho va fer el seu dia I jo també penso que ens sortim perjudicats, però tampoc hem d'oblidar que el Betis va guanyar l'últim partit al camp del Barça B. És veritat que el Barça B té molts jugadors amb el primer equip, degut a que el Barça està molt, molt deteriorat en quant a baixes, però, ostres, jo vaig veure aquell partit precisament i van acabar molt engrescats, i sí que és veritat que pel Sabell arribava en un bon moment, però crec que el filet del Betis tampoc arribava en el pitjor.
Sí que és veritat que aquí hi havia el punt aquest de també les baixes per sanció.
Sí, tres jugadors que van caure precisament al Johan Cruyff, tres jugadors titulars aquell dia.
Un per línia.
Sí, a més un per línia. Bé, jo insisteixo, i m'estic ficant en un jardí on potser demà algú em tanca la boca i em diu no, hi eren quatre, però és que faltaven 10 proves més per saber el resultat i davant el dubte no sabem què hagués passat. Però la sensació, des de la distància i des del desconeixement, exacte de com va passar. Ahir el Betis ja comunica al Sabadell que la situació és complexa, que s'ho estan acabant de mirar, i avui, ja a primera hora del matí, comuniquen entre clubs per dir noi, no vindrem, i la federació ja està al cas, no? I ha estat cap al vol del migdia, poc abans de l'Hotel Suís, quan oficialment la federació ha ajornat el partit. Jo, per mi, és això, és una escletxa que queda aquí oberta, que ningú no s'ha arriscat de moment, com a mínim, a la primera federació, a ser molt, molt rigorós. Sembla que a la Lliga estan sent una mica més rigorosos, allò de dir, falten 8, sí, falten 10, doncs a jugar igualment. A la primera federació, com a mínim, de moment no ho estem veient, i torno a dir, Sabell va poder treure cert profit, o no, és a saber, amb la suspensió de Nadal, d'abans de Nadal. Ara diu el Joan, i té raó, no? El Betis també venia de guanyar. Però jo crec que se li presentava un panorama un pèl complicat, amb el primer equip acabat de jugar el partit de Copa, amb ells amb 3-4 baixes per sanció, més aquestes 3-4 declarades per Covid. Bé.
I nou entrenador, no oblidem.
Nou entrenador, sí. Bé, al final guanyes aquí una mica de marge, que tot suma. Que potser els hi surt bé o els hi surt malament, vés a saber.
A mi em recorda molt les circumstàncies el que li va passar en el seu dia al Sabadell, amb Munitis acabat d'arribar, el mateix, com diem, amb el nou míster del Betis Deportivo. Tu la sensació que tens, Bertu, també és d'allò de feta la llei, feta la trampa, o què?
Sí, però en aquest cas potser dubto una mica pel tema de que no sé si tenen molt a perdre ells o no, però sí, suposo que sí. Però sí que hi dubto perquè pensant-ho bé... Bueno, venen de Sevilla un dimarts aquí, no sé si... Ells també han de pensar que això s'ajornarà, i quan més s'ajorni, tant pel Sabell com per ells ens anirà malament, segur, perquè cada cop s'aniran tapant més les dates, no se sap com anirà això, si anirà més, si anirà menys, no ho sé, però sí que segurament, jo no sabia que havien renovat i que havien canviat d'entrenador, però això sí que potser em fa... mal pensar una mica, però al primer moment no ho entenia molt, primer perquè jo tenia entès que era a partir de 5 contagiats que d'això, però bueno, tampoc estic molt al cas d'aquestes normes.
Per posar una mica en situació, el Sabadell en el seu dia el que li va passar, i de moment crec que és a diferència del Betis, insisteixo que potser no tenim tota la informació, però el Sabadell el que li passava és que des del moment que es declara el primer cas o els primers casos de Covid, el marge és mínim, que pot ser que hagi passat amb el Betis, amb la qual cosa pots agafar una mica de dir, bé, de moment m'han sortit 4, però sí, estic pendent encara de més proves, no?
Clar. I això ja
llavors,
et fa...
Davant el dubte de... Espera't, que aquests de moment són 4, però és que demà passat, perquè ho estem veient en el carrer. En el dia a dia, als amics, a la família, als veïns, no? Que cada dia va caient un de casa, no? De cop tots els que estem aquí... Apa, no.
No és allò que dius, mira, són 4, però són 4.
I
no,
davant
no
aquest risc, jo crec, insisteixo, pel que m'està donant la sensació, és que la federació està corrent pocs riscos, o no vol forçar la màquina i diu, mira, de moment anem tirant cap endavant els ajornaments. No sé si després la cosa quedarà sense molt marge de maniobra, perquè el que sí que queda clar, Pau, després en parlem, suposo, no?, és que el calendari ara no et dona marge per saber... Algú podria pensar, home, és que si venen un cap de setmana, millor... No, ara ja no hi ha marge.
Jo crec que Alberto ha donat abans amb aquesta clau, que és ara quan fiques aquest partit. Bé, quan clar. El fiques? El ficaràs entre la setmana que tu vulguis, però... Clar. Aquest marge de tenir un partit quan no has jugat o no vens de jugar el cap de setmana, això se t'esfuma.
Sí, vull dir, està
això
claríssim.
Està clar que tocarà, a partir d'ara tocarà jugar, o bé, m'ho invento, diumenge, dimecres, diumenge, o dissabte, dijous, diumenge.
Clar, i això afegint que, bueno, nosaltres encara perquè és a casa, però ells han de fer el viatge, o sigui que també és també estrany, no?, allò que diguis... Però bueno, sí que si ha vingut un entrenador nou...
I també per assegurar-se, òbviament, que no nego que tinguin quatre positius i bueno, no sé, també després han de viatjar, suposo que per viatjar no sé quin tipus de rigor tenen els jugadors de la primera ref, no sé si és el mateix estricte que potser la Liga, que els hi fan PCR i tot això, no tinc ni idea, la veritat. Però, clar, potser pues, se l'han volgut jugar, però bueno, també jo crec que nosaltres, malament tampoc ens n'anirà, perquè sigui com sigui, el partit aquest quan l'ajornin, suposo que farà menys fred que demà, segurament. O sigui, que amb això també anirà bé per nosaltres.
Pablo del Pino, per cert, el nou entrenador del Betis Deportivo. Joan, tu aquesta problemàtica la veus també com un tret perjudicial per tots els equips, el fet que doncs, aquest partit caurà segur entre dos partits amb 3-4 dies de marxa per davant i per darrere?
Sí, l'únic avantatge que puc trobar és que si triguen molt a posar la data i avancen un parell de mesos, potser el Betis ja està totalment despenjat. Ja a dia d'avui està molt, molt endarrere respecte als llocs que donen l'opció de salvar-se. En aquest cas, la línia la marca Cornellà, que té 20 punts, i el Betis en té 11. Ara mateix estan en aquell punt on han de guanyar un parell de partits per tornar a entrar a la lluita, però sí que és veritat que la part positiva és que si triguen un mes i mig, potser dos, i estan a 15-16 punts, jo crec que potser venen aquí amb una altra actitud, també.
Sorprendria, personalment, que triguessin dos mesos a posar el partit, però més coses, sí. Coses més rares s'han vist.
Mira, ara fins fa 4 dies haguéssim jurat i perjurat que era impossible anar més enllà del dia d'Albacete perquè els partits de la primera volta s'han de jugar abans que acabi la primera volta, tota aquesta història, que evidentment és una altra de les pel·lícules que el coronavirus ja ens ha obligat a canviar el discurs.
I aquest és el punt negatiu que jo veig, que per nosaltres pues, ens pot anar bé pel tema de lo que he comentat, no?, del fred, que si juga d'aquí un mes, segurament, probablement, espero que faci menys fred que demà, que ja et dic jo que fotré una rasca que t'hi cagues. Però sí que és veritat que te'n vas amb una altra dinàmica a jugar a Albacete, encara que hi hagi menys dies de descans, si guanyes aquest partit, saps? Perquè ara ja com fa dies, no?, que no jugues també i tenies ja la mentalitat d'aquest partit, ara et relaxes una mica. Bueno, aquest seria, jo crec, que el punt més negatiu. El anar a Albacete sense les sensacions de jugar contra un equip que aparentment sembla més apetecible, no?, com dirien, més actif, i bueno.
Un altre dels aspectes aquí és, deia l'Izan, jo penso que hi havia moltes ganes al voltant d'aquest partit, una gerra d'aigua totalment. És que al final estem parlant que el Sabadell tenia l'opció de sortir del descens, de veure's ni que sigui per un aspecte psicològic, doncs, en cas de victòria fora del descens. I aquí hi ha un altre vessant, que és que avui, Sergi, ho comentàvem a la redacció i de fet també a l'Hotel Suís amb l'Adri, Munitis fa gairebé 2 mesos que és aquí a Sabadell i només ha pogut dirigir el Sabadell en 5 partits.
Sí, al final entre una cosa i una altra, precisament els partits de Nadal que van quedar aturats, el descans de Nadal en ell mateix, aquesta aturada nadalenca de 10 dies, bé, entre una cosa i una altra, com dius, al final només ha pogut dirigir 4 partits de Lliga, un de Copa, i pel camí li han ajornat 3, el del Costa Brava i 2 vegades el del Betis Deportivo. Ara mateix, si em permet la broma, no tinc tanta confiança encara en Pedro Munitis, però si em permet la broma, ara mateix surt a pagar, encara, perquè sí, el sou no l'acaba. Sí, sí. Després ja vindrà quan se li condensarà ell també el calendari, no? Però de moment, allò, qualitat preu, per dir-ho d'alguna manera, t'ha sortit encara cada partit surcant, però bé.
No acaba d'arrencar, no, Joan, el calendari amb Munitis? Fa la sensació allò que anem amb el fre de mà posat.
Sí, el que estic percebent una mica és que la gent, no és que tinguis ganes de jugar contra el Betis, és que tenia ganes de sortir del descens perquè són 3 punts que no es pot donar per fet perquè al Sabadell li costa molt guanyar partits. Però clar, és que si no guanyes a casa contra el pitjor equip de la categoria ja no guanyaràs ningú. També és veritat que, clar, passem de jugar el partit més fàcil al partit més difícil, que és a casa, com a visitants a casa del líder, quan teníem aquest partit a casa contra l'últim. Llavors, tampoc em vull imaginar el que hagués passat en el cas de no guanyar, quins serien els ànims de cara a visitar l'Albacete. Llavors, també la part positiva és que anem al Carlos Belmonte amb aquesta dinàmica semipositiva, no diria positiva del tot, però sí un punt a fora, vam guanyar el Linares, doncs com a mínim a intentar rascar un punt que crec que el podríem firmar tots, no?
Home, jo, ara girem l'argument en la línia del que diu el Joan. Si ens hem de remuntar a quantes setmanes ja que el Sabadell no perd un partit oficial des de
la Copa del Rei.
Que són moltes setmanes.
Principis de desembre.
Potser no hem jugat gaire, però és que són moltes setmanes que el Sabadell no perd.
Això li t'acompten, aquest aspecte.
Però, al marge, sí que estic d'acord amb el que diu el Joan, eh? Estem donant, entre cometes, tots per fet que haguéssim arribat amb la moral pels núvols, perquè, bé, era una oportunitat bona per sortir, però tenia un punt de trampa. O sigui, si et presentes a Albacete amb la dificultat que ja tindrà el partit de per si, eh? Estem parlant del líder, un equip dels més potents de la categoria, amb una plantilla segurament de les més potents de la categoria també. Imagina que arribes després d'una ensopegada, ja no dic derrota, però fins i tot no haver estat capaç de guanyar el Betis a casa,
amb
tot aquest ambient, aquest tot embolcall que ja estem posant al partit, que sembla que ja havíem sumat els 3 punts, i el tanto que el Betis, és veritat que va a últim, que és veritat que li està costant la vida, però és veritat que van el Johan Cruyff sense cap mena de complexa, per dir-ho així, i li va sortir el partit rodonat. Cert també que en un partit normal, com va anar sobretot la segona part, si el Barça bé no guanya aquell partit, també és perquè s'ho facin mirar, perquè va ser un autèntic atac i gol. Però, tu, al final, amb la tonteria, van treure els 3 punts d'un camp complicat, com és el del Barça B, sobretot quan vens de no haver guanyat pràcticament ningú. La tercera victòria, tot just, del Betis Deportivo en tota la temporada.
Per aquí diuen, el Farqui diu, la relativa per positiva és que per nosaltres és un partit a casa, fer 3 partits en 7 dies amb 2 o 3 desplaçaments a fora, a l'altra punta d'Espanya pot ser molt dur i esgotador. Bé, ara expliquem també una de les probabilitats, que avui...
Sí. Es pot donar.
Dels escenaris que explicàvem
aquí. Es pot donar moltes coses ara mateix.
Sí, l'Edu diu, per mi sensacions intactes de cara al Belmonte, tot i que hi havia moltes expectatives pel partit de demà, i el Santi diu que tenim mono d'anar al temple. Giro una mica l'argument. Sí que és veritat que, doncs això, fa la sensació que no acabem d'arrencar amb el calendari, però avui també, mirant dades, el Sabadell a la segona volta ha de jugar un partit més a casa que no pas a fora. És a dir, dels 19 partits de la segona volta, 10 són a casa i 9 són a fora. I ens queda aquest partit ajornat del Betis Deportivo. Per tant, podríem dir que des del dijous de la setmana que ve contra l'Alcoyano fins a final de temporada, és a dir, en qüestió de això, febrer, tot març, abril i maig, 4 mesos
llarguets. 4 mesos llarguets, sí.
Llarguets, mesos. El Sabadell jugarà 11 partits a la nova Creu Alta. Que sé que el 2021 no va ser el punt fort del Sabadell, ni molt menys,
Sí, amb una dificultat, ara que parlava l'Albert, parlava del tema de l'ambient, del fred, sempre ens agafem en aquest cas una mica qualsevol argument. Jo crec que si hem de començar amb aquestes penúries, apaga i vamos,
però afegit que és un dimarts.
Sí, no, aquí anava. No. Ja no parlo del fred, parlo d'aquests partits que estàs comentant, el tanto, perquè ja de moment el de l'Alcoyano és entre setmana, perquè aquest tocava, el del Betis Deportivo, si no em sorprenen amb un girabonza d'aquesta, serà entre setmana, i sí, jugaràs a casa, però bé, potser no fa tan fred, Bertus, però igual un dimarts o un dimecres, per no poc fred que faci, com te'l fotin a les 7 de la tarda...
Sí. No, sí.
No et direm família, però igual estem allò que ens saludem els uns als altres i poca cosa. Més, no? Bé, és una mica... No saps, tornem al que dèiem abans, no? Vols veure la lectura en positiu o la pots veure en negatiu? No? Ara mateix és parlar una mica per donar-li voltes a tot plegat.
Tu, Joan, com ho veus?
Bé, jo crec que al final sí que és veritat que se poden juntar molts partits junts, però quan agafes una bona dinàmica t'és igual que et fiquin cada 3 dies. A vegades és fins i tot positiu. Llavors és qüestió de que el partit es posant-se a triar, no? El posin una setmana, que hagis guanyat el partit anterior, que estiguis amb dinàmica positiva, i al final també és un avantatge molt gran el fet de jugar a casa. Vull dir, el fet de no desplaçar-se a Sevilla, vull dir, seran ells els que hauran de jugar el cap de setmana, previsiblement divendres o dissabte, i venir aquí un dimarts. Per tant, serà més perjudicial per ells que per nosaltres.
El tema de on pot quedar aquest partit, i ja gairebé obro la carpeta també de si no teniu alguna cosa més a comentar, del Betis Deportivo, que estem aquí lamentant-nos, donant-li voltes, però on l'ubiquem, aquest partit? Tot també posant o donant per fet que fins al maig no tenim més contratemps i no s'ha d'ajornar cap més partit, que a hores d'ara, tal com està la situació, doncs sembla complicat. Avui a l'Hotel Suís, Sergi, al final ens referíem a un parell de possibilitats. La primera finestra que se li obre al Centre d'Esports Sabadell és entre el partit de la línia de la Concepción contra la Balona i l'Atlètic Balears. Aquella és la primera setmana en la qual ja entre setmana, un forat. Si... No sé si digui l'opció més lògica, perquè aquí la lògica a vegades no és l'opció que acaba triomfant, però hi ha un forat de 8 dies, que és el forat més gran, anem a dir-ho així, entre els dos desplaçaments consecutius que té el centre d'esport Sabadell, a Sanlúcar de Barrameda i a Múrcia, a la Condomina, per jugar contra l'UCAM. Estem parlant de mitjans de febrer. Allà, jo vull pensar que és l'opció més lògica.
Sí, el que passa que... Torno a agafar-me el comodí Joan Fàbregas, abans de que la foti jo de dos peus dins la galleda. Al final, la lògica que et diu, que tu pots jugar el cap de setmana i pots jugar un dimecres. Per tant, des d'aquesta premissa,
sí.
Pots jugar gairebé totes les setmanes que queden fins a final de temporada. És cert que hi ha algunes setmanes que, sobre el paper, si agaféssim la lògica pura i dura, però també caldria veure el calendari del Betis, perquè potser ens estem agafant nosaltres a...
Sí, nosaltres tenim...
Juguem un divendres i juguem un dissabte, tu, perfecte, aquella setmana del mig.
Sí.
I agafa el Betis i juga diumenge i juga dissabte. Llavors, hosti, ja no és tan perfecte, no? Però, sí, des de la perspectiva del Sabadell... Home, no estaria malament, sobretot pel que dius, no? Són dos partits fora de casa, doncs mira, si te'n foten un pel mig aquí a casa, sembla que la cosa no és tan bé, no és tan dura, entre cometes, això de dur, perquè mai... Això com em sembla que ha estat el Joan que ho ha dit també, allò de les dinàmiques, que t'agafi guanyant, saps? El partit del Betis i fora.
Sí,
però sí, per lògica, sembla que pot ser una bona opció, sí, però torno a dir, mentre hi hagi aquestes 60 hores, 72 a vegades se'n parla, una mica de marge, i això, el comodí és molt ampli, com perquè demà passat sortint i diguin, ja teniu data, d'aquí dues setmanes jugueu aquest partit contra el Betis Deportivo, iau, i t'hi poses fulles, després de veure que el dijous jugaràs al Coi, aquí contra l'Alcoyano,
sí.
I que el diumenge al migdia estaràs jugant contra la Balona a la línia de la Concepción. Si miressis amb lògica diries, no en té cap ni una, no. Podrien haver-ho fotut molt més fàcil. Noi, això va com va.
Joan.
Doncs jo no estic d'acord amb el Sergi, la veritat que a mi no m'agradaria gens jugar entre dos partits com a visitant, posar el partit del Betis al mig, preferiria que estés és a dir, jugar dos a casa seguits, perquè m'entengueu. Crec que seria més còmode a nivell d'entrenos que estiguessin els jugadors un talet més descansats, però nosaltres no pintem res, per tant, esperar la data.
Sí, tu dius, Joan, per exemple, que haguéssim jugat el cap de setmana aquí a casa, el cap de setmana següent et toqués fora i pel mig et posessin sí. Un dimecres, no?, a casa un altre
sí,
cop.
Sí. Que no toqués en la setmana en què falta...
Aquella, ja, la de Sanlúcar i Múrcia.
Precisament no en aquella setmana. Bé.
Ah, això mateix.
És a dir, la primera que es podria fer...
Sí, no.
Entre la línia
des de la perspectiva del Joan es poden jugar moltes setmanes. Perquè menys aquella, que juguem dos partits
tota
fora, la resta és...
Sí, de fet has triat l'única que no vull jo.
Casa fora, o al revés, fora casa, digue-li com vulguis.
De fet, seria collonut la de mitjans de març, que tenim dos partits seguits a casa, i mira, juguem tres partits seguits a la nova Creu Alta i...
Deixem-ho pel final.
Això estaria bé.
Després de l'últim partit, no? Contra qui acabem la Lliga, vam dir?
El Getires
a casa.
Sí.
Doncs després del Getires. Com play-off no farem.
Seria...
Com el Betis Deportivo.
Podria ser molt fàcil.
Bueno, espera, que com fem una bona dinàmica, a veure com acabem.
Hosti, tu.
Mira, ara enganxaré una mica el Roger Benet a contrapeu. Avui que està espitós i elèctric. Està tenint problemes aquí amb l'electricitat estàtica. Són les 8. Per tant, fem una aturada per la publicitat i a la tornada... Seguim parlant d'horaris i seguim donant-li voltes a aquesta qüestió, perquè una de les notícies també dels últims dies ha estat que la federació ha publicat totes les jornades des de la 20 fins a la 36, i això no sé si havia passat algun cop. Fins ara!
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jornada de la publicitat, aquí al Tribuna Preferent, a la 94.6, també al canal de Twitch. Berto, què és això? Que m'ha dit el Roger, vine, espera, vine, a la publicitat m'ha dit, vine, surt un moment de l'estudi.
Preguntat d'aquesta manera,
sona fins i tot d'espectiu, què és això?
Què és això? Sí, sí.
Què és aquesta cançó?
És una cançó que vaig fer, crec que el 2011, l'any que vam pujar a segona divisió, crec que va ser aquell any.
2013, diu a YouTube.
A YouTube, 2013.
Va trigar un any i poc a empenjar-ho després. Sí, sí. O sigui, una cosa és quan es va fer i una altra quan ho van penjar.
Probablement. Però bueno, va ser una cançó que vaig fer jo i un amic, vam ser dos, un amic de Rubí, precisament. I res, doncs volia rendre homenatge sobretot al Miguel Quereda, saps? És una cançó que parla una mica de, bueno, de tot el que havíem passat del Sabadell, que semblava impossible que pugéssim a segona i tal. I bueno, pues una mica acostar també a la gent jove una mica, en aquella època ara ja això ja queda traçat, ara si no és trap o rap o alguna cosa així, però en aquella època que es portava una mica el rock i tal, doncs vaig voler apropar una mica a gent jove i tal, a que s'identifiqués una mica amb el Sabadell i bueno, recordar també a tots aquells arlequinats que van morir abans de veure aquesta, no sé quina etapa ja, tercera o quarta, segona divisió, no sé quina etapa ja seria, per mi la primera. I bueno, pues recordar tots, me'n recordo també, no sé si aquí més fico el vídeo, bueno, no em vull equivocar.
No, sortia el Joan Barberà.
El Joan Barberà, sí, sortia el Miguel.
No, surten, el vídeo surten.
I bueno, pues també fer un guinyo també a la gent del Bristol Rovers, també vaig fer, i bueno, una mica pues això, no? Fer alguna mica més fresc. De
I
fet,
al Terrassa també li fas un guinyo.
Sí, al Terrassa també li fas un guinyo.
Aquí,
sí,
aquí
sí.
També hi ha el
sí.
Aquesta picada d'ull al Bristol Rovers,
sí, 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 sí.
Amb l'app de gas
i... Sí, sí. Val dir, i fa lleig que ho digui perquè està aquí el Bertus Dalà.
Deixa'm tapar lo de cara perquè no.
Amb els anys de que ens coneixem, jo crec que ara ja no cal que li regali res. Jo encara em poso aquest vídeo de tant en tant, no és broma, jo encara em poso aquest vídeo. El meu fill gran coneix.
Hòstia.
I sap d'aquest vídeo, sobretot ell li agraden més les imatges, també t'ho he de dir, la música li ve de sí, més sí. A més, però les imatges li agraden, bueno, tot el que és el camp, el vol, sí, sí, etcètera, sí. Etcètera. I ho vaig dir fa temps i ho torno a dir, i crec que es va explotar poc aquesta cançó, i no sí. Parlo de qualitats de cançó, no, sí, ni de sí. Música, ni de la veu d'Albertus, ni de res, sí, sí. Crec que considero que amb la poca història fins i tot cultural, diria, que té el Sabadell modern, perquè sí, segurament sí, sí. A l'antiguitat, als principis, hi havia molta més vinculació, pocs llibres, poca història al voltant, crec que s'ha explotat poc, s'ha explotat
sí,
poc.
Sí, la veritat és que tampoc...
La cançó com a tal, però bé...
Tampoc he sabut per on canalitzar-la, la veritat que sí que va sonar algun cop al camp i tal.
Està dit, tant.
En l'època que jo treballava i feia el tema del disseny i tal, la vaig col·laborar ahí. Però sí que és veritat que a vegades tampoc saps molt bé, tampoc sóc una persona que faci molta publicitat darrere del que faig, o sigui, sí que faig moltes coses i de tant en tant sí que penjo alguna cosa a l'Instagram i tal, però no m'agrada bombardejar tampoc i tal. Però bueno, tot i així, no sé si tenia 5.000 visualitzacions o... No me'n recordo.
6.449 i avui una més.
Pues mira, 50 li acabo de donar.
Entre Roger Benet i un servidor, n'hem sumat unes quantes, també t'ho he de dir.
Home, jo quan vaig al camp sempre me la poso, al cotxe i...
Per entrar en calor.
No, però sí. Ara que hem obert aquesta petita carpeta, ho faig extensiu, Albertus, que fa les seves històries de tant en tant i quan s'avorreix, jo crec, el poc temps que s'avorreix li dona per fer coses així,
sí.
Però em refereixo als mateixos Lutgardes, que es van fer sí, molt més coneguts... Sí, sí. però fins i tot a molta més gent anònima que corre, el Nelo, el Nelo Seu, amb nosaltres. També a través de la ràdio. O sigui, crec que tenim una sèrie de... Pel volum de gent que som, que no som molts, però que sempre hi ha molts satèl·lits al voltant, hosti, hi ha gent que ha fet cosetes pel Sabadell i no les explotem com tocaria, o com jo crec que s'haurien d'explotar, eh? Això ja és molt... molt particular de mi, que ja et dic, jo encara me la poso i encara l'escoltem i algun fragment que encara
es
canta gairebé allò amb pulmó obert quan arriba el moment de dir-ho.
Joan, digues, Bert,
no, que moltes gràcies, que m'emociona i tot, la veritat.
Joan, alguna cosa afegir o què?
No, jo no estic fent cap cançó de moment, però... endavant veurem, a veure què fem.
Teniu gana?
I tant, sempre.
Sí, aquesta hora ja...
Aquesta hora ja...
8 i 6. Va, deixem-me fer aquell moment casolada de Telepizza de cada dilluns, que sortegem aquest menú entre tots els qui heu participat avui responent a la pregunta de Twitter, us demanàvem si aquesta suspensió doncs beneficia o perjudica el centre d'esport Sabadell. Entre tots els participants sortegem aquest menú Telepizza, que a més us portem a casa. De la mà de Telepizza... que a més ara té les noves Veggies, tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i tot el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1 perquè a Telepizza, Sergi Garcés, que tu dius els caps de setmana, com estem?
Som bons, no, doblement bons.
Ara, perfecte. Bertu, va, que estàs més lluny allà i així tampoc aixequem sospites, tot i que el Sergi no li ha deixat mirar el llistat. Digue'm un número de l'1 al 11.
Uf, jolín. El 9.
El 9, doncs mira... podeu comprovar per aquí Marc 51 OB, aquí teniu el número 9
i que diu, perjudica portar amb una bona dinàmica. Mira,
correcte, és un dels molts de fet que creu que perjudica la suspensió de demà. Per tant, felicitats al Marc. Algú per cert deia per què que beneficia a l'hora d'incorporar algú. Després preguntaré, Sergi, que ja veig aquí algú que tira de pessimisme amb el mercat d'hivern del centre d'esport Sabadell. Abans de res, ja que estàvem amb el tema horaris, i per rematar-ho, un parell de qüestions. El tema de les poques hores que hi haurà entre el partit de l'Alcoyano, parlarem la setmana que ve, recordeu, Alcoyano dijous a les 8 i Balona diumenge a les 12. Mala llet. Així d'entrada, per mi, mala llet.
Sí, però podria ser per la tarda, no l'altra, almenys, aquestes hores. Bueno, no sé, el millor no, perquè es fes per tornar. Mira, també.
Jo m'agafo i ara faré meu part del discurs del Joan del principi, del Fàbregas. Si guanyes el dia d'Alcoyano, em sembla que t'importa molt poc el viatge i gairebé millor que vingui un partit ràpid. I si tenim la mala sort de no guanyar, segur que Pedro Muniz dirà el millor que ens pot passar és que només tenim 3 dies i ja hi ha ganes. O sigui, és a dir... Sí, podrien haver-ho fet millor, és el que dèiem abans. No costava res aquest partit, te'l posen dimecres i no li estaríem donant tanta història al partit. Te'l posen dijous, bé, per mi la cosa més grossa és que hi ha un viatge, però tu, al final, es viatja en avió, tranquil·lament...
Sí, però vull dir que sobretot és perquè no entrenes, eh?
Sí, no, tens recuperació
i poca cosa més. El dissabte fas les 4 accions d'estratègia i poc més, eh? I
para sí, sí, està clar que no hi haurà, però bé, els jugadors, ja et ho dic, em sembla que no ho veuran amb els ulls, això de que sigui partit, rere partit i rere partit, i sense haver de trencar-se molt el cap a l'hora d'entrenar i mandangues d'aquestes, però bé.
Joan, tu què creus?
Sí, sobretot, a part, el Sabadell té certs jugadors que poden fer rotacions. Per exemple, ara fa... Mojar arribarà bastant descansat, per exemple.
Ja trigava a sortir el nom, eh?
Descansat arriba, està clar.
Sí, per tant, jo no veig un problema. Tampoc crec que la federació ho faci amb mala intenció, sinó simplement que no en saben més. I al final, ara som perjudicats nosaltres perquè hi ha menys temps de descans i la setmana que ve serà una altra i ja està.
No ens queixarem gaire, molt fort aquesta vegada, que des que han tret això dels gairebé 15 horaris de cop o més, ells mateixos van dir, després d'un esforzo, avui en dia amb la tecnologia, no sé si ha de ser tan esforç fer un calendari, però bueno...
Que gairebé ho pots fer automàtic.
Pues ja, no sé. Igual algú estava allà llapis i llibreta i van fer un per un els partits.
Jo m'imagino...
Jo també ho penso, a vegades...
Amb una pissarra gegant,
sí,
oi?
Sí, jo també ho penso a vegades, que veient la lentitud per algunes coses, avui sense anar més lluny, això, el comunicat oficial, quan des de primera hora del matí, bé, com a mínim aquí a Ràdio Sabadell ja sabíem que el partit no jugaria. El Sabadell ens informa que des d'ahir ja en parlaven amb el Bet. I la federació ha de trigar fins a gairebé el migdia per dir, no sé, però bé, és igual.
I l'altra història és, per mi, la mala baba que està tenint el Sabadell aquest any amb els horaris dels partits a casa. No sé si això ho heu notat més. Al final, avui ho repassàvem també a l'Hotel Suís. Fins al 20 de març, el Sabadell no jugarà a casa o a fora, és igual, un diumenge a les 5 de la tarda. Ara intentava fer un exercici de memòria. És que no recordo l'últim dia que el Sabadell va jugar un diumenge. Jo crec que em remuntaria a principis de novembre. Diria, perquè després va venir aquella sèrie de partits en dissabte, clar, ajornaments, no ajornaments, Castàlia, que va ser al migdia, i aquest inici de temporada va costar brava entre setmana i Linares dissabte, fins al 20 de març. No jugarem un diumenge a les 5. Creieu que el Sabadell aquest any no està, doncs això, no està de sort amb els horaris? O...
Sí, totalment, amb els horaris i amb tot. Però sí, amb els horaris, la veritat és que dificulta molt a la gent, sobretot. Jo tinc molts amics que treballen dissabte i tot això, i clar, ja ni s'ho plantegen un dissabte. Però bueno, és la dinàmica d'aquest any i mira, és el que hi ha, tampoc pots fer gaire.
Venim, Sergi i Joan, amb aquest etern debat dels 5.000 socis que després no s'acaben traslladant.
Clar, no podem tampoc dir que siguem 5.000, però... Tampoc hi ha una data aquelles que diguis, ostres, que mira, afavoreixo un diumenge i que potser no sigui pont el dilluns, perquè si és pont el dilluns tampoc vindran.
Sí.
Però que sigui un diumenge allò que dius, la gent es queda a casa, tal, anirà al partit... Això ho necessita el Sabadell. Jo recordo l'any del descens, no sé si va ser contra quin equip, que va haver-hi una entrada que era simbòlica i tal, i que es va omplir el camp, no sé si va ser... Que em surt el Gavà, però el Gavà no pot ser, em sembla, no? O sigui, no sé qui...
De l'any de...
La presentació amb Hummel.
El que vam estar a punt de descendre, però que, bueno, va guanyar el Sabadell.
Partit de presentació.
A mi no em mireu. O sigui, 3-0,
em sembla que va guanyar per un altre. Va ser un fi de setmana que es va donar tal i va haver una dinàmica més o menys positiva aquell any, amb aquell partit. I jo trobo faltar una mica això, no? Una data que diguis, ostres, acompanyi el temps, que sigui diumenge, que vingui un... Ja no et dic un equip que sigui més no sé com dir-ho,
més atractiu.
Més atractiu, sí. No? No, ja el temps, l'horari, un diumenge, tal... Crec que li falta això també al Sabadell. També que els jugadors vegin una mica el que pot arribar a aglutinar el Sabadell, saps?
Joan, que volies parlar?
Sí, deia que l'antiga segona B, dintre de tot, l'avantatge que hi havia és que a casa sempre jugàvem diumenge a les 5.
Sí.
I se crea una mica com una tradició de que tothom li agradava molt aquell horari i l'únic que el canviaven era quan jugàvem contra equips balears, que era diumenge a les 12. I aquesta primera federació, tot i ser una categoria professional, i fico moltes cometes en això professional, un dels grans hàndicaps són els horaris, que a mi m'és igual si és diumenge a les 4 o a les 8. El que passa és que, clar, tots els partits que són divendres, els partits que són dissabte, que algú encara treballa, clar, tot això, vulguis que no, resta afluència de públic, i a part que la gent al final també té família, vull dir, tu no pots estar enganyant constantment a la teva parella dient-li, no, és que aquest cap de setmana dissabte no es pot, diumenge... Bueno, jo sí que ho faig, Però vull dir, costa una mica en la dinàmica familiar anar canviant constantment els horaris per poder anar al camp.
Fins i tot al Sergi li costa?
Sí. Home, costa enganyar el fill, no, però la dona costa molt enganyar-la, però bé, que com a mínim sempre està el sogre per portar... L'avi no falla en aquestes coses.
Però no et fa la sensació també? Perquè mira que sí, ho hem comentat a moltes trànsits, no acabes de trobar una continuïtat pel que fa...
Com a persona poc amant de totes aquestes històries modernes d'horaris tan variants i futbol tan repartit, que com a aficionat entenc que va bé, no sé si professionalment va tan bé, ja, no sé, m'he baixat del barco ja de reivindicar res. O sigui, venim de segona A, on els horaris també ballen de divendres a dilluns, a dissabtes al migdia, i vas tan boig que ja m'he fet la idea que, entre cometes, treure't el carnet del Sabadell ja no és només pel fet d'anar al camp, ja té una altra història, i la segona, que tu, quan pots anar, pots anar. I ho dic jo des de l'avantatge, que per qüestions laborals que ara no descobriré, em toquen a tots els partits, no? Però ja és allò de dir, bé, pues, quan puguem anem i quan no puguem no anem, i el que sí que és veritat, no sé si en la línia del que es comentava, que cada cop conec més gent que malauradament fa allò de la balança, li pot més la sortida amb els amics que ja tenia prevista i que com li han canviat l'horari d'última hora se'n va igualment a fer la calçotada i espera el cervell. Sí que és veritat que conec més gent, suposo que també perquè l'equip no va bé, si l'equip estigués a dalt...
Sí, aquesta és una altra pel·lícula.
Aquí no se la perd, totalment. Ningú espera el futbol, eh?
Sí, sí.
I com no va tan bé, doncs qualsevol argument, tu ja tens la calçotada d'aquí 3 setmanes. Sí, si ara resulta que et posen el partit el dissabte, no la canvies. I potser abans la canviaves. O ja no la posaves perquè sabies que era diumenge sí o sí, a la cinta de
l'arbre. Ui, diumenge sí, diumenge no. I ja està.
Ja et dic, tot això dient que m'he baixat del barco ja, del vaixell aquest de reivindicar moltes històries. Estic per altres guerres contra la federació, si vols, però no, aquesta en concret no em treu massa la son.
Per cert, que ara he perdut una mica el fil del que deien abans. Preguntareu, eh? Algú diu perquè el millor programa de Ràdio Sabadell la transmet al Sabadell. Gràcies. Parlaven del tema de la venda, sap greu, perquè he hagut de refrescar la pàgina i ho he perdut, del tema de la venda de les entrades online, que ha estat una de les novetats també, que el Sabadell ho ha incorporat i no sé si ha generat fins i tot una mica de controvèrsia a l'hora de triar-les. Jo particularment no ho he provat, no, sé que l'Adri, per exemple, l'altre dia va estar trastejant allò a la redacció i semblava prou novedós. Però bé, no sé si vosaltres li heu donat una volta...
Com a novedós és, algú dirà que ja anem fins i tot tard, que ja som molt més modestos, que sobretot en tema de pandèmia, o sigui, a l'època de la pandèmia dura, es van reinventar, i amb els codis QR avui en dia, i mil històries d'aquestes que ja gairebé les fa servir tothom, però tu, ja ho tenim ara, doncs ho tenim, i ho celebrem, i és una molt bona notícia, perquè facilita la feina de moltes maneres al club per un costat, i sobretot a l'aficionat, que no és soci, i que ha de treure la seva entrada, o fins i tot el públic visitant que ha de venir, no ha d'anar a la cua, a la taquilla, a estar allà aquelles cues que són històriques de vegades que arriben de punta a punta. Dius, mira, jo vinc ja amb la meva entrada, me l'he imprès a casa, o a la feina, si vols aprofitar-te de la feina, i ja està, i au.
Sí, sí.
Diu aquí el Gerard que la pregunta és si algú ho farà servir.
Home, doncs d'entrada el que hagi de comprar entrades, clar, el que sigui soci, doncs jo no
sí, és difícil, és difícil, però bueno. També a part que quan normalment quan es fan cues i això és perquè et donen una amb el carnet o no sé què, i al final això ho hauràs de fer presencialment, no ho podràs fer, imagino, per aquí. Però bueno, sí, sí, a veure, tot el que siguin coses així, la veritat és que són, almenys donen una imatge, no? Allò que diguis, potser no ho farà servir ningú, no ho crec, segur que hi ha algú que el farà servir. Ho farà servir poca gent, segurament, però també dones una imatge, cony, que crec que s'ha de començar a adonar, no, també.
Va, que sé que diu perquè el Juanfran, per cert, però per treure-li profit els seients haurien d'estar numerats, no? Ara mateix no ho estan.
Sí, no, és evident que al l'estadi se li han fet millores, però li queden moltes millores a fer també. Però també és cert que tornem al mateix. Si no aprofites una mica per quedar-te un parell de temporadetes bones o més al futbol professional,
sí, tot
ara
això
hi ha costa. Molts més problemes, econòmicament parlant, perlo, ja no només esportius, que, sincerament, que jo que reivindiquem moltes vegades que l'enllumenat, que el marcador, que el no sé què... Sí,
la llista de Reis...
I jo, un petit incís, crec que és algo més important que això. Jo crec que hauria de ser que poguessin vendre merchandatge arreu d'Espanya, d'Europa... Cada 2x3 veig gent...
Però, Bertus, di aquí.
Sí.
No te'n vagis a fora, el propi camp, ja, ara mateix, una paradeta oficial, una.
Sí. Però, sobretot, jo què sé, poder vendre fora, o sigui, sempre jo sóc bastant de mirar l'Instagram i tal, i sempre hi ha algú que diu, hòstia, com compro la vostra samarreta? L'altre dia ho posava un tio d'Argentina, ostres, això s'ha de poder fer ja, o sigui, ja no només per aficionats que sigui, que també, però també per gent que és col·leccionista, que ara està molt, molt de per mà això, de tenir samarretes d'altres equips, inclús hi ha gent que se la compraria només perquè és algo curiós. No sé, jo crec que això és algo que sí que s'ha de...
Només per fer un petit incís, si són casos molt concrets, la botiga online funciona, eh? O sigui, el Sabadell té la botiga online...
Però fora d'Espanya funciona?
Sí, tu pots comprar. Una altra cosa és...
Perquè jo tinc amics d'Anglaterra...
Si et toca pagar després a tu l'enviament, clar, això ja és una altra història, però...
Però que sigui, no sé...
Funciona, funciona. tanco parèntesi.
Però no crec que sigui igual de fàcil comprar una del Madrid que una del Sabadell.
Segur, això d'entrada. I la segona, després recordem el que també va dir el president en la Junta General d'Accionistes
l'últim dia. Sí, la xifra.
És a dir, tots coneixem, i no, evidentment, i no critico, Bertus, tots coneixem gent que compra, però al final, sumant els teus, els meus, els del Joan i els del Pau i els del Roger, el Roger no, que no té amics, però els de més... sumem molt poca gent que compra la samarreta, sí, la samarreta sí. O altres coses, perquè què va dir, Pau?
300 i...
L'any de l'ascens?
350? 350
samarretes en tot l'any.
Ara no, diria que anàvem per aquí.
L'any que es puja a Marbella, és a dir...
Vale, sí.
Tia, clar, són unes xifres que nosaltres, que ens movem en el salari, ens sembla que són molts,
sí,
els coneixem tots,
sí.
Però que quan fas números dius, hòstia, no hi ha,
sorprèn.
Ningú que muntaria un negoci realment d'una botiga... oficial
sí.
Si al final de l'any tu has venut 350 samarretes, posa-li 300 bufandes més. Ostres. I 200 banderes. Hòstia, és que clar, costa, és deficitari, t'hi posis com t'hi posis.
Jo no m'ho pensava tan així, sincerament.
Parlo, bé, el Pau era testimoni
sí, també.
Xifra que es va dir oficialment davant dels accionistes.
Jo crec que un equip com el Sabadell de 2.000 no hauria de baixar. O sigui,
és que al final...
A veure, estem parlant de l'any de l'ascens. No sé si l'any de segona divisió van anar millor aquestes vendes i no sé si ara també amb els nous dissenys d'aquesta temporada, la Torre de l'Aigua, el fet de potenciar que el soci decideixi l'equipació de l'any que ve, no sé. En fi, per cert, que el Roger diu per aquí, a través, en nom de Ràdio Sabadell, no t'ho perdis, que poden guanyar merchandising participant a les porres de Ràdio Sabadell. No, el que poden guanyar és un sopar per dues persones al Brutal Gastrobar.
I això ho diu Ràdio Sabadell.
Correcte.
Molt bé, perfecte.
I com bé diu el corregeix el Farqui, el que podeu fer és participar comentant el xat del Twitch del Tribuna i això. Va, no sé si heu estat allargant aquest xiclet perquè no voleu parlar del mercat o què.
Però
queden 8 minuts de programa.
Home, si hi ha algú interessant...
És que el Joan ha de marxar ja.
Anava a dir, el Joan es marxa o es queda fins al final?
Joan, vols obrir tu el meló, el que tu vulguis, i et deixo marxar.
L'obro jo, va.
Vinga.
Crec que hem de reforçar tantes coses que no acabaríem mai. Si fos per mi i tingués moltíssims diners, fitxaria un porter. Em sembla que Emile Bernat és un porter de highlights, que dic jo. I Quique Rollo està ni se l'espera. En defensa, òbviament, fa falta un central amb urgència, sobretot després que Iago Indias Munitis el vegi més al mig del camp. I falta el gol, que molt em temo que no trobarem, si no em corregiu. Jo sacrificaria qualsevol fitxatge per fitxar un davanter amb gol. Crec que aquest equip, si tingués una mica més d'olfacte, que tingués un killer allà dalt, que enxufés de tant en quant alguna, ni patiríem per salvar la categoria.
Per cert, petit incís, notícia d'última hora, Alexia Putellas, ex del Centre d'Esports Sabadell en el seu dia, guardonada amb el The Best, arrodonint ja una campanya absolutament històrica.
Ha guanyat tot, no? Tots els premis individuals aquests que han anat donant les últimes setmanes.
Sí, és curiós perquè ha guanyat el The Best, però no està al millor 11 inicial.
No, és veritat, he vist que la polèmica és que no ha guanyat Lluís Cortés com a millor entrenador i que cap jugadora del Futbol Club Barcelona estava a l'11 ideal de... Bé, està bé, curiós, sí.
Bé, Joan Fàbregas, que et deixem marxar, que tens ara, com deies, baròmetre.
Això mateix.
A Catalunya Ràdio, que vagi bé, merci.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Joan. Anava a dir que l'escoltàvem el dimecres analitzant l'actuació arbitral, però no. L'escoltarem la setmana que ve, dilluns i divendres. Tindrà doble ració de participació.
Menja, Roger. Menja que ha menjat.
De veritat, que és molt difícil. Tu ho estàs comprovant avui en primera mà, Sergi? Ai, doncs això, tindrà doble participació a l'Hotel Suís. Feia aquí la llista de
petició dels Reis. Sí, una cosa són els desitjos, Una altra cosa és la realitat, i la realitat no s'ha mogut gaire. La realitat és que el club continua treballant en la seva prioritat número 1, que és la d'un central esquerrà que substitueixi a César Morgado. Recordem, César Morgado, que s'ha d'operar en breu, o sigui, està ja en portes de passar pel quiròfan. I que si d'aquí surt alguna sessió o apareix uns diners d'allò, es vol buscar un home d'atac, un davanter. Després ha sortit a les últimes hores Isi Ros, per exemple, jugador de l'Atlètic Balears.
Sí, aquest fa...
Jo ho he dit aquest migdia i em reafirmo, crec que és un cas d'aquests on la gent o el propi Atlètic Balears estan movent molt el cirerer per veure si hi ha una mica d'algú que s'enganxi, més que un desig real del Sabadell. Jo crec que el Sabadell està posat allà per si de cas cau.
Però... Sí, un jugador que va estar bonit.
Sí, però vull dir, no crec que estigui el Sabadell tornant-se boig per anar a Baleares. Igual m'equivoco jo, però no em sembla que sigui el jugador on estan focalitzant tots els esforços. Em sembla més això, el típic jugador que algú el posa a l'aparador i a veure si pica algú. I en el cas de Cristian Galas, sí que és el jugador pretès. Té més nòvies, que es diuen aquests casos.
Ja ho he sortit del Castellón,
també, no? Però és el jugador que el Sabadell té com a objectiu número 1, tot i que es va complicar perquè va començar a ser titular a la Cultural i Deportiva i això ho va complicar tot una mica. Continua sent l'objectiu número 1 del club, però que està tot molt verd. O sigui, que ens ho hem d'agafar, em sembla, amb molta paciència, perquè no hi haurà una revolució, això segur, ja ho estem veient, que no hi haurà una revolució, i que, no sé, que per sorpresa surti algú inesperat cap enfora, com Toni Gavarri ja ho ha fet, centrar l'esquerrà i com a molt, això que et dic, i sobretot si és una sessió i aquesta sessió, en el cas d'Isi Ros, si ara el renoven i l'Atlètic Balears el cedeix...
Mentre pues... no sigui l'Ortuño,
no.
Jo fotria el Haaland aquest de l'al juvenil.
Però això és una altra cosa.
Hem de... Que tampoc, que ja sé que té les seves limitacions i que és un xaval jove. No, que
és
tampoc...
un noi jove, és un noi molt jove.
Però, joder, algun dia ens ha de sonar la flauta en aquest aspecte.
Ortuño jo crec que va quedar desmentit en
el segon dos.
En el minut 1 d'haver sortit a un altre cas d'aquests. Em sembla que el jugador fa bé, el seu agent.
El posa allò
surten 5 equips que suposadament estan de seguida.
Un flaco favor, aquesta publicitat.
Bé, però al final és com funciona. Al final, els jugadors que no estan tenint minuts o no estan tenint oportunitats en els seus clubs.
Et posen aquí com que tal, a veure si el club espavila.
Aprofiten un equip que està també amb aquests problemes.
Hòstia, passa això, és veritat, tal.
I sempre pots dir, que m'han dit que el Sabadell va... Hòstia, però si el Sabadell va per Ortuño, anem a mirar a Ortuño. I potser el Sabadell ni està en aquesta història, com el propi Sabadell ja s'ha encarregat de dir que no estava en aquesta guerra gens ni mica. Això, capítol a banda, de títol personal, les actuacions de Juan Ortuño, persona, no futbolista, persona, quan ha vingut a l'estadi de la Nova Creu Alta, però bé.
Exacte.
Això ja va al marge.
El Nas et diu...
S'han fet moltes coses sota la mascareta.
El Nas et diu, us diu, faig la pregunta en plural, ens queden un parell de minuts, que d'aquí dues setmanes, el dia 31, tindrem un dia mogut? És a dir, els objectius del Sabadell estaven clars o estan clars des de fa dies? Però
no crec.
En els últims mercats, el Sabadell l'hem vist molt actuar l'últim dia, a contrarrellotge.
Sí, sí.
Creieu que d'aquí un parell de setmanes estarem fent un tribunal que el reclama el Roger, allò especial de final de...
Mira, si depèn del Sabadell, la resposta és no.
Sí,
si
però
depèn
això...
del Sabadell, la resposta és no. Què et pot portar aquest escenari? Sobretot en el cas del central esquerrà que estem comentant, que és una operació a tres bandes. És a dir, la Cultural i Deportiva ha perdut un defensa central, està esperant incorporar-ne un, i si n'incorpora aquest, automàticament Galas queda desvinculat i diríem que ho té molt fet amb el Sabadell, com a mínim molt avançat. Ho deixo així. Què pot passar? Doncs que la Cultural i Deportiva no tanqui...
No podem vendre el porter aquest i fitxar amb algun...
Qui porter?
Cony el rotllo aquest, que semblava que aquí venia...
Quique Rotllo té un any més de contracte, eh? El tanto, perquè va venir amb dues...
No, que no sé...
Dues temporades...
Que jo considero que és bon porter, però sincerament...
Mira, sempre repetiré, i ara espero que no se m'enfadi, que Ian Mackay sempre deia que,
sí.
que després d'ell
el millor porter.
De categoria era Quique Rotllo.
Sí, sí.
Jo crec que no està tenint la seva temporada i que és un...
Jo crec que és algú psicològic, perquè jo algun cop el veig pel carrer i veig que un tio, pues, com a l'època del... Hòstia, el Roberto es deia, aquell portador.
No, però allò són paraules majors.
Jo crec que
en qualitat és... No et parlo de qualitat, et parlo de sensacions de quan el veus pel carrer. Un tio que va cap i baix, que no està a gust aquí, no sé. Em dona aquesta impressió, no sé.
Jo crec que és un porter que s'esperava una realitat, que s'esperava una realitat molt diferent i que li ha afectat molt, massa, fins i tot direm massa, la temporada que està fent l'equip. Hi ha jugadors que això s'ho tiren molt a l'esquena i sí, sembla sí, que no van vells la festa, altres jugadors que es capfiquen molt més, i en aquest cas jo crec que l'està perjudicant, ja ho estem veient, ni Pedro Munitis, que el coneixia de Badajoz, el va aguantar un partit i de seguida li ha donat
aquests queden segons que ja sona la sintonia, que estem a punt d'arribar al punt de dos quarts. Gràcies a tots els qui ens heu seguit a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, gràcies també als qui ens heu seguit a través de la 94.6. Gràcies, Berto, gràcies, Sergi.
Apa.
Gràcies
a tu.
Que vagi molt bé. Una abraçada del Roger Benet, que ha estat a la realització, el control de so, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà a la 1, Hotel Suís, amb l'Adrià Arroyo al capdavant. Adéu-siau, que vagi bé.